Hola, benvinguts una setmana més a aquest programa cinematogràfic que porta per nom Cinerama i que el realitzem aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Amb els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. Avui és l'edició número 92, corresponent a aquest cap de setmana del 21 de novembre. Arriben moltes estrenes, cada setmana és una avalanxa autèntica de pel·lícules, però aquest cap de setmana arriba Dràcula, una nova versió de Luc Besson, i també arriba una pel·lícula de Netflix que protagonitza George Clooney. Parlarem d'aquestes dues i d'altres. També hem preparat un petit monogràfic dedicat a un home que mossega i s'aprofita de les seves víctimes per alimentar-se del Dràcula. I tot això, doncs, bueno, com sempre, amb música i bandes sonores. Primer de tot començarem donant un petit homenatge a un director que podríem dir que era un artesà d'aquests directors tot terreny, Lee Tamahori, que va néixer a Wellington, a Nova Zelanda, i va morir el passat 7 de novembre als Estats Units. Va ser director de cinema i televisió, afincat als Estats Units. Com pel·lícules destacades de la seva carrera a Hollywood, podríem destacar una que es va titular El desafío, que tenia Anthony Hopkins i Alec Baldwin, d'aventures per les muntanyes d'Alaska. També el thriller L'hora de l'aranya, el 2001, i una pel·lícula també de James Bond, de la saga James Bond, Muere otro día, del 2002.
Que es va fer el Joanquet a Barcelona.
Ah, i tu vas anar.
Sí, senyor.
Aquesta és la del Pierce Brosnan, sí. I la, com es deia, l'actriu aquesta.
Es va rodar a Cádiz.
Ah, sí, però no ha recordat el nom de l'actriu.
Sí, sí, ja.
Sí, que va fer un petit homenatge a l'escena que sortia, sí, de la platja, un homenatge a Ursula Andress.
I crec que deien que era Cuba i era Cádiz.
Bueno, se sap, el cinema ens enganya.
Sí, no, feia veure que era Cuba, sí. i el que feia de doctor era un actor espanyol.
Sí, senyor, sí, senyor. I van fer el Junket europeu aquí a Barcelona, a l'Hotel Arts.
Molt bé, pues,
jo encara tinc l'acreditació.
Aquestes són les pel·lícules més importants, podríem dir, d'aquest director Lee Tamahori, que mor en 75 anys. Per retre'l un petit homenatge, el que escoltarem ara és un tema composat per Jerry Goldsmith, un excel·lent
que
tema.
Que raro, aquí mai ha sonat Jerry Goldsmith.
Bueno, entre altres, ha sonat molts. Però sempre dius el mateix. Quan anomeno a John Williams o Jerry Goldsmith, clar, són els que més ens agraden i quasi sempre van sonant de tant en tant. Jerry Goldsmith, la banda sonora de The Edge, El desafío.
Thank you.
i impressionant la música de Jerry Goldsmith per El Desafío, aquesta pel·lícula dirigida per Lita Mahori, i l'actriu que apareixia en Muere otro día era Halle Berry.
Sí.
Fent un homenatge al personatge d'Úrsula Andrés sortint del mar en aquell
banyador.
Sí,
que semblava molt més alta del que és en realitat, perquè és molt baixeta, però bueno.
Bueno, és el que té el cinema. Bueno, comencem aquest especial Dràcula, i
vinga,
si
va.
Voleu faig una mica de biografia de l'autor de la novel·la, Abraham Stoker, conegut per Bram Stoker, que va néixer a Irlanda el 1847 i va morir en 65 anys a Londres. Va ser coetani i molt amic d'Oscar Wilde, que també era un escriptor irlandès. La novel·la de terror gòtic de Dràcula, escrita el 1897, va ser un gran èxit en la literatura vampírica, aunque anteriorment també hi havia hagut alguns altres llibres. Per exemple, 25 anys abans es va publicar Carmilla, que és una obra de Sheridan Le Fanu.
Sí, i es va fer alguna pel·lícula
també
d'això.
Sí. Escriptor irlandès de contes i novel·les gòtiques de misteri i de terror. Bram Stoker va tindre molt mala salut els primers anys de la seva vida i va tindre que estudiar a casa amb professors privats, ja que va passar els seus primers 7 anys de vida en llit degut a les seves diverses malalties. Quan es va curar, el 1864 va ingressar al Trinity College, on es llicenciaria en matrícula d'honor en matemàtiques i en ciències el 1870. No? Després va treballar com crític de teatre al Dublin Evening Mall i també crític d'art en diverses publicacions. Lo curiós és que aquest diari era copropietari a l'autor Sheridan Le Fanu, l'autor de Carmilla. Stoker també, quan es van traslladar amb la seva dona, que per cert, la dona amb la que es va casar Bram Stoker, havia sigut nòvia d'Oscar Wilde. No? Una relació una mica diferent, podríem dir. Es van traslladar a Londres, allà va ser membre de la Biblioteca de Londres i va fer gran part de la investigació per després escriure Dràcula en aquesta biblioteca, on va descobrir alguns dels llibres que li servirien una mica de base i que després els bibliotecaris van trobar anotacions en alguns d'aquests llibres amb la lletra de Bram Stoker. Dràcula, una de les obres més influents i conegudes de la ficció vampírica com de la literatura inglesa. No? Jo crec que és una obra que ha sigut bestseller durant molts anys, i igual que el Frankenstein de Mary Shelley, en una altra adaptació que s'ha fet fa poc al cinema. A partir d'aquí, quan va morir Bram Stoker, que diuen que va morir de sífilis, perquè anava amb moltes dones i bueno, no era massa fidel a la seva dona, la viuda de Stoker, que era Florence, es va convertir en la seva albacea literària. No? La primera adaptació del Dràcula seria Nosferatu, de Murnau, lo que estrenada en 1922, però Florence Stoker va demandar als cineastes i la representació dels seus advocats van aconseguir que en principi, com no se li havia demanat permís per fer una adaptació del Dràcula, aunque té algunes diferències, i va aconseguir pues, una mica que aquesta estrena es pareixi d'alguna forma. No? Ella volia que es cremessin tots els negatius de l'obra i totes les còpies, però bueno, no, crec que no va aconseguir.
No, perquè encara en corren algunes.
Sí. Bueno, pues la primera versió seria aquesta. A partir d'aquí, Universal Studios, una productora que es va especialitzar en adaptar pues, mites del terror, Frankenstein, La Mòmia, Dràcula, va estrenar una versió amb Bela Lugosi dirigida per Todd Browning.
Sí.
Pues aquesta és una mica la història del Bram Stoker, i pel·lícules que s'han fet sobre aquest personatge hi ha moltes. Si tu vols parlar, Agustí, dels actors, per exemple, que van interpretar aquest personatge.
Hi ha molts actors, i he fet uns quants que són curiosos actors. Per exemple, el John Carradine ha fet de Dràcula.
Oh.
En una pel·lícula que es deia en anglès House of Frankenstein, i aquí es va dir La Zingara i los Monstruos.
Ah, em sona, però no...
Protagonistes Boris Karloff, Lon Chaney Jr., John Carradine i després hi havia el Glenn Strange. I aquí surten Boris Karloff, que fa de professor boig, ressuscita a Dràcula i es troba congelats a Frankenstein i a l'Hombre Lobo i els fa reviure. O sigui, imagina't. Por.
Curiositat de pel·lícula, no recordo haver-la vist.
Jo no l'he vist, però
és l'any 44.
Em sona el títol, però no, jo crec
és,
que no.
És moderna, pensava que seria més antiga.
Després hi ha una altra curiositat, que hi ha una pel·lícula que hi ha dos Dràcules, que és l'any 72, que era el Dràcula Negre.
Això sí que...
El Charles McCulloch feia de Dràcula.
Em sona.
I el William Marshall és el príncep aquest d'Àfrica que va demanar consell a Dràcula a Transilvània.
Em sona,
que el
no
mossega
vist,
i
no.
Es converteix...
El mossega, és que va mossegant a tot isqui.
Amb el Dràcula Negre. Després en tenim un altre, bueno, un espanyol que ha fet moltes vegades, ha fet de tot, el Pau Naschy.
També ha fet de
Dràcula? Va fer El gran amor del conte Dràcula, una pel·lícula del Javier Aguirre a l'any 72.
Em sona, però no, crec que no.
Però el primer espanyol no va ser el que va fer Dràcula, va ser Carlos Villarías, que va fer la primera versió en castellà sonora de Dràcula l'any 31. Pel·lícula prohibida per l'Universal. Carlos Villarías va néixer a Córdoba el 7 de juliol de 1892 i va morir a Los Angeles el 27 d'abril de 1976. Era un actor que va estar allà a Hollywood.
Curiositat, no el conec de res, aquest actor.
No. Un altre actor que ha fet de Dràcula, Jack Palance.
Però de broma, no? Seria?
No, un telefilm de terror, però era una producció per televisió. Un altre Dràcula, que aquest és una gran pel·lícula, és el Frank Langella.
Ah, aquesta sí.
Qui tenia com a rivals el Laurence Olivier i el Donald Pleasance.
Sí, 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 estava molt bé aquesta.
I de qui era la música? D'un dels teus, de John Williams.
Aquesta estava molt bé.
Aquesta jo, volia ser molt clàssica.
Per mi, que quasi és la millor.
Aquesta fa por.
Sí, quasi és la millor.
Perquè
per mi.
Jo crec que és com un referent del Dràcula de Fischer, del primer, sí. Del 58. Bueno, seria una...
Jo el Fischer vaig veure aquesta de la del Christopher Lee de petit, i quan la veig ara, encara em fa...
A mi, sí, aquestes ja no em fan res.
A filla fa anys que no l'he vist, però jo la recordo com que feia molta por, sí, aquest Dràcula de Christopher Lee.
Però és que en van fer moltes.
Bueno, però aquesta primera del 58.
Mira, un altre actor que ha fet de Dràcula és el Peter Fonda. Ah. Amb una pel·lícula que es deia Natja i que passava al Manhattan dels anys 90. O sigui, el Dràcula estava a Manhattan. Però espera, després n'hi ha un altre... El Gerard Butler, també fet de Dràcula.
Ah.
Una pel·lícula que es va dir Dràcula 2000, però que, com que es va estar en el 2001, es va dir Dràcula 2001.
Ah, doncs no em sona.
No la recordo tampoc.
Una Dràcula 3D dirigida pel gran Dario d'Argento. Qui era el Dràcula? El Ruth Hauer.
El Roger Hauer, sí.
El dolent de Blade Runner.
Tampoc no em sona, eh?
El replicant,
sí,
més que dolent.
Era... Sí, el replicant.
I després, mira, diré tres pel·lículetes que han fet de comèdia terror. Una era Old Dràcula, que aquí es va dir Vampira, i el paper feia el David Niven.
Ah, sí, Vampira. Però era una comèdia.
Sí, sí, aquestes
sí,
comèdietes.
Sí, sí, sí.
Després hi ha una altra... Aquesta és de l'any 75. Hi ha una del 78 que es diu Lady Dràcula. I el que feia de Dràcula era el Stephen Boyd, el Masala de Ben-Hur.
Hòstia.
I dic, aquest també ha fet de Dràcula? Després bueno. Ja Amor al primer mordisco l'any 76.
Sí, que
va
aquesta
ser
va ser molt famosa.
El George Hamilton, que va aquesta ser, va tindre molt èxit.
Va ser molt famosa.
I
molt
crec
famosa.
Que l'Erly Nielsen també va fer sí, mira, alguna, no?
És la que va fer l'any 95, dirigida pel Mel Brooks, que també sortia sí. Mel Brooks, Dràcula, un muerto muy contento y feliz. L'Erly Nielsen fent de...
Uns quants Dràcula.
Però és que això,
si tingut...
molts Dràcules. És que hi ha un... S'han fet moltes pel·lícules on surt aquest personatge.
Bueno, i com pel·lícules, a part de Nosferatu...
I us heu deixat una, molt important.
La de què?
El jovencito Dràcula.
Hombre, sí, de Carlos Benpar.
De Carlos Benpar.
És veritat que es va fer, sí, 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 es va fer.
No sé si es va arribar a estrenar.
Un director bastant particular, un gran cinèfil,
uf,
és l'home que va aconseguir que Televisió Espanyola, que feia les pel·lícules tallant-les, tallava els marges, va aconseguir que a partir de la seva denúncia a Televisió Espanyola projectessi les pel·lícules amb les bandes per veure la imatge estava rodada.
Va fer una denúncia de l'Hombre de l'Oest, la pel·lícula d'Antoni Mann.
Sí, sí, perquè llavors hi havia aquell moviment de moviola que feien, te'n recordes? Que quan dos personatges solament sortia una en pantalla, movien d'alguna forma
sí.
La moviola perquè
bueno,
es vegi l'altra.
És que la còpia estava així. Sí. La còpia estava
que,
així.
De Carlos Benpar,
Carlos Benito Parra.
Sí, de l'any 77, 90 minuts.
No sé si es va estrenar, eh?
Protagonista, Susana Estrada, Verónica Miriel, Carlos Benpar, Mir Ferri, Marina Ferri, i aquí veig...
Bueno, el Benpar ja té una mica una imatge...
Sí, per això ho va fer, eh?
Ho va fer, sí, en plan de gràcia.
Ho va fer en plan de conya. Ara, és que no sé... Jo crec que sí que es va estrenar, eh?
Sí, jo crec que sí.
Crec que sí.
I no sé si d'estrena o de programa doble.
De programa doble, jo diria, de programa doble. Bueno, totes les pel·lícules del Benpar...
I sortia aquest actor català, que és el Víctor Israel.
Home, que
sempre... Aquest sortia amb totes, amb aquella cara...
I sempre estava a la Filmo, o sigui, que segur que sortia, perquè...
Home, les seves faccions ja donaven per pel·lícules de terror.
Perquè el Benpar s'ha passat mitja vida a la Filmo, o sigui que...
I ara no sé per què m'ha vingut al cap, el Joe Rigoli, us en recordeu? El Joe Rigoli?
Sí, sí.
Em sona que va fer també algun Dràcula, alguna cosa.
Sí.
Era un actor còmic que jo no li trobava cap gràcia.
Jo tampoc, cap gràcia, però ara que ho dius, sí.
Però va tindre el seu moment als anys 70 i ja no sé per què m'ha vingut un flash.
Era argentí, no?
Sí, crec que sí, però igual no és. Sí?
Sí. El pobrecito Draculín, de l'any 77, dirigida pel John Fortuny en el Joe Rigoli. Bueno, i també surt el Víctor Israel.
Com, no?
Sí.
Bueno, es posem una mica...
era aquell que deia, jo sigo, no? Algú així.
Ah, sí.
Sí, tenia una frase.
Que sortia a l'1-2-3.
Sí. Crec que sí. Bueno, es posem una mica més seriosos, que el Dràcula té que donar por, i estem una mica de cachondeo, no? A veure, el Dràcula, la primera va ser, així, més o menys internacionalment i de més èxit, va ser l'any 1931, la va dirigir Todd Browning, i la va protagonitzar Bela Lugosi.
Aquesta ja hem parlat.
Que va fer diverses de Dràcula i que té l'anècdota que es veu que se li va anar una mica al cap al Bela Lugosi perquè diuen, no sé si és veritat o no, que dormia dins d'un ataúd.
No és el d'Ed Wood, això?
Ed Wood, sí, Ed Wood va fer una pel·lícula amb ell, sí, aquest director tan dolent.
Bueno, però sortia el de la pel·lícula del Tim Burton.
Pues el Dràcula del 1931. El 1932 tenim una pel·lícula d'un director molt important del cinema nòrdic, Carl Theodor Dreyer, que
Vampir.
Va titular Vampir.
Vampir,
que
sí,
no
sí,
l'he
sí.
vist jo.
Jo sí, jo sí que l'he vist, sí.
I que el guionista, a part de Dreyer, era el Sheridan Le Fanu, con lo cual aquest Vampir deu estar inspirada en
el que
la
passa
Carmilla.
Que són pel·lícules molt, te diria jo, tant l'Nosferatu com el Vampir, que sí que estan molt bé, però clar, després d'haver vist el que hem vist, sí que l'he vist fa molts anys, eh? Perquè he vist totes les pel·lícules de Dreyer, però...
Però tens que adaptar-te a l'època.
Clar, és això.
Clar, si veus un western dels anys 30, serà
home,
diferent a un western dels
no,
anys 60.
No, a mi m'agraden els westerns dels anys 30. Pues ja m'agraden totes les pel·lícules de John Ford, a mi.
Un petit salt d'època, del 1932, no he recollit totes, però del 32 ja passem al 58, on arriba Christopher Lee, el millor Dràcula per mi de la història del cinema,
sí,
indiscutiblement.
Sí. Sí, però
amb el Dràcula de 1 hora 22, dirigida per Terence Fisher, al costat del seu company Peter Cushing,
sí.
van fer moltes pel·lícules.
I la productora Hammer, que es va especialitzar a partir d'aquesta pel·lícula, crec que més o menys, durant els anys 60, a fer pel·lícules de terror, adaptacions de Frankenstein, de la mòmia, d'altres, i que realment era, jo el recordo, no tindria que tornar a veure, però que em feia molta por aquell Christopher Lee.
A mi ara no em fan por.
Aquells colmillos sagnants.
No.
T'has de posar l'època aquella que la vas veure i les sensacions, i no, encara la música també estava molt bé.
Sí.
Jo fa... Ho vam estar parlant amb la Joana Raja, que, bueno, vam fer un cicle aquí a la Filmoteca, estava aquí a la Travessera, l'Avinguda Sarrià, i vam fer un cicle del Fisher i a mi les pel·lícules no em deien res, no sé.
Jo penso que aquesta sí, que deu aguantar-se bastant bé.
Però és
no
que
em van fer diverses.
Bueno,
possiblement la mòmia és una mica...
Però la mòmia no és de Dràcula.
No, però dic de Fisher.
Sí, és de Fisher, sí.
Bueno, la Hammer va ser una productora importantíssima dins del cinema de terror, igual que als anys 30 ho va ser la Universal als Estats Units.
Sí, no, ja ho sé el que és. Ja ho sé.
I per posar una mica d'ambient, Agustí, et sembla si escoltem el tema principal de Dràcula del 58, el compositor va ser un compositor anglès, James Bernard, que va estar associat a la Hammer durant bastants anys creant aquestes partitures que ja de per si ja t'indiquen quin tipus de pel·lícula vas a veure. Mm-hmm. una música que ja t'indica realment que estàs veient una pel·lícula de terror, indiscutiblement. Continuant amb Dràcula i Hammer, pues, van fer alguna més, als 60, Les nòvies de Dràcula, en aquest cas ja sense Christopher Lee, perquè com Van Helsing, Peter Cushing l'havia matat a la pel·lícula Dràcula.
Però pues, llavors què sortien?
Les nòvies.
Però que eren gent que ja havia mossegat, no?
Exacte. Sí, ah. Les nòvies. Suposo que va donar-li un toc eròtic, no? D'erotisme. Però ja va tornar a sortir Dràcula, Christopher Lee, al 66, en una pel·lícula titulada Dràcula, príncipe de les tinieblas, on Dràcula torna a la vida.
I hi havia un altre, Dràcula vuelve de la tumba.
Sí, bueno, hi ha moltes...
En va fer moltes, eh?
Sí. Després, una curiositat, al 67 es va fer una pel·lícula còmica dirigida per Roman Polanski, El baile de los vampiros.
Ah, sí, sí, sí.
Aquí
sí,
no sortia
sí.
Dràcula, però sortien molts vampirs.
Sí, és cert.
El propi Roman Polanski.
Sí, sí, estava molt bé. Sí.
El Jack McGovern, que feia un paper de molt còmic, era sí. El company del Polanski.
No, estava molt bé, sí, sí.
Sharon Tate, la seva dona, també sortia aquí, en aquesta pel·lícula del 67, que va tindre força d'èxit.
Sí, va tindre molt èxit, sí.
Sí, que jo... Bueno, a mi m'agrada, sí, fa temps tampoc que l'he vist.
Jo també, fa molts anys, però sí, està bé, la pel·lícula està bé.
El 68, Dràcula vuelve de la tumba.
Veu el que jo deia.
Aquí ja el director ja no va ser Terence Fisher, va ser Freddie Francis, però sí, estava Christopher Lee com Dràcula, no? I una curiositat...
Freddie Francis era un director de fotografia.
De fotografia, que va fer unes pel·lícules com director.
Sí.
I al 72 arriba Dràcula 73.
Ah, que modern!
Christopher Lee, Peter Cushing altra vegada, i resulta que torna a la vida el conde Dràcula i torna a la vida a Londres de 1972, una època psicodèlica.
No l'he vist.
Bueno, seria curiosa de veure, no?
Sí.
En aquest cas, el conde Dràcula persegueix els descendents de Van Helsing. Ah. I suposo que va de festa i, bueno, es fuma algun pitillo.
Bueno, és com los pasajeros del tiempo.
Exacte.
Algo així.
Moltes pel·lícules també que hem vist, algunes de les més destacables de vampirs i de por, va ser una basada en una novel·la de Stephen King, tant de moda ara en noves adaptacions al cinema, que és El misteri de Salem Slot.
Però això era una sèrie de televisió.
Una minissèrie, sí.
Sí, jo recordo, sí.
Que estava molt bé.
Bueno, és que fa molts anys.
David Soul, que era un dels Starkey Hutch.
Sí.
Aquesta... La vaig veure a Londres, aquesta sèrie, me'n recordo, a la tele, estava a l'hotel i la van fer, i després al cap d'un any la van fer a Televisió Espanyola.
Mm. Estava molt bé.
Estava molt bé aquella sèrie.
Sí, sí. Sí, sí. També estava per allà el James Mason i és una picota de l'any 79, eh? Una minissèrie per
sí,
televisió.
Sí, 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 sí.
Que no sé si aquí es va estrenar com llargmetratge.
No.
No?
No, no.
Van fer una versió reduïda, no?
No, no, va anar directe a sèrie televisió.
Jo diria, però vaja, no, tampoc no posaria les mans al foc, eh?
Klaus Kinski, Werner Herzog, Nosferatu, Vampiro de la Noche.
Aquesta era molt avorrida.
Oh, molt dolenta.
Jo em vaig avorrir molt.
Jo em va agradar més l'últim Nosferatu de l'any passat o de fa...
No l'he vist.
No està malament.
També van fer una que crec que era el William Dafoe, que era sobre el rodatge de Nosferatu.
Ah,
no
sí.
Sona,
sí, 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 aquella estava més bé.
I ja passem al 92, Dràcula de Bram Stoker, com diuen, aquesta és l'adaptació definitiva sobre Dràcula,
sí, sí, sí.
Francis Ford Coppola. Tenim a Gary Oldman fent del Vlad, de Dràcula, Winona Ryder i Anthony Hopkins fent de Van Helsing.
Jo és que la tinc bastant oblidada, la vaig veure a l'època per la tele, si sembla que no l'he vist ni al cine, i no l'he tornat a veure.
Està bé,
sí,
visualment
bueno.
És espectacular, sí,
sí.
El vestuari
i la música i tot està bé.
L'aparició
sí.
De Dràcula al principi també és molt espectacular.
No recordo tant,
el Keanu Reeves, no? Que feia advocat,
sí,
que arribava allà al castell.
Sí, sí.
Donava bastanta por, eh? Dins de que volia ser una pel·lícula molt colorista i,
bueno, volia ser la novel·la, suposo.
Sí, per això portava de Bram Stoker.
Igual que després es va fer Frankenstein de Mary Shelley.
Exacte.
Que també és la novel·la, que la va produir el Coppola, per cert.
Dos anys després arribarien uns vampirs bastant curiosos, Tom Cruise i Brad Pitt.
Ah, sí.
Entrevista con el vampiro.
Sí, sí, sí.
No? Una pel·lícula que va tindre molt d'èxit, sobretot entre el públic femení, no?
Sí, no, estava bé. No estava
que algunes voldrien que els mosseguessin el Brad Pitt o el Tom
Home,
Cruise, dic
pues,
jo.
Sí, no estaria mal, però
sí,
bueno.
Sí, en el seu moment. I moltes més que han arribat. Una que a mi m'agrada molt, que era bastant còmica, Lo que hacemos en las sombras.
Ah, que era molt divertida, la vaig veure a Sitges.
Eren de dos o tres amics vampirs.
Però no era Dràcula, eren uns vampirs. Home, que era divertidíssima. Jo la vaig veure a Sitges i no m'esperava res, perquè dic, va, això serà. I, bueno, ens ho vam passar, allò que a la sala ja veus que la gent s'ho està passant, bomba. Sí, sí.
També Déjame Entrar. Vampir.
A mi la,
Era vampira o vampir? Vampira, no?
Vampira. A mi la nòrdica no em va agradar gens. El remake americà encara. Les vaig veure les dues a Sitges.
I ja darrerament, els darrers mesos, ha arribat a part del Nosferatu una nova versió.
No, que no l'he vist aquesta.
Los Pecadores, que és una pel·lícula bastant curiosa. Una espècie de musical amb música blues, racisme i vampirs. Que està molt bé, és molt entretinguda. Tu l'has arribat a veure, Agustí?
No. Pues jo el que he vist, les sèries aquestes de Luna Nueva, que també hi ha vampirs i homes llops...
Només
això
he vist
pels...
una.
Crepúsculo, aquesta
sí,
sèrie...
Sí, només em vaig veure una.
D'aquestes no, jo no he arribat a veure.
Una vaig veure.
Però ha donat per molt, ja veieu, que Dràcula, sí. Des de que Bram Stoker va crear aquest personatge de novel·la al segle, a finals del segle XIX... Fins a avui en dia, el 2025, els vampirs pues, estan per aquí. No sabem si estaran voltant ara de nit i tal, al sortir, cuidado de la ràdio, a veure si ens trobem algun per aquí. I sí que és cert, hi ha pel·lícules clàssiques i ara després d'aquí una estona parlarem del darrer Dràcula, la nova adaptació, que sembla que s'ha juntat amb el Frankenstein de Guillermo del Toro, no?
Sí.
Curiós,
sí, sí.
Curiós.
Bueno, però aquesta suposo que s'estrenarà en sala gran i tot això.
També diuen que tornaran a fer la tercera pel·lícula de La Mòmia, que era una pel·lícula més d'aventures amb el Brendan Fraser.
Sí, però la segona ja no.
Però llavors serà la quarta, perquè n'hi ha tres.
Jo crec que vaig veure dos i la primera estava molt bé, però era més tipus Indiana Jones, no?
Sí, no
que
tenia,
sortien mòmies.
No tenia res a veure.
La primera estava bé, la segona estava bé, la tercera ja era més fluixeta i a part va canviar l'actriu, ja no era la mateixa de les dues primeres pel·lícules.
Lo que passa que jo no sé si el Brendan Fraser està per moltes aventures físicament actualment.
No? Lo que podien recuperar...
No, home, no estava tan gros com en aquella pel·lícula.
Sí, lo que
no,
podien ja... recuperar un personatge que ara mirant-lo del Christopher Lee, que va fer molts papers d'ell, és un nou Fu Manchu.
Ah, sí.
El Fu Manchu, mira que van fer pel·lícules i el Christopher Lee també va fer de dolent.
Va ser de Fu Manchu, sí, és veritat, però el Fu Manchu la gent avui en dia no sap ni el que és.
No, el passa que va ser un actor marcat per Dràcula, sí, sí. El veies i en altres pel·lícules, inclús sortia en alguna pel·lícula de James Bond també.
Sí, sí, fent de dolent,
El de l'Hombre de la Pistola.
Fent de dolent.
Escaramanga, no era?
Sí.
I, però esclar, ja el veies i pensava, no sé per què, a treure...
Sí, després una altra pel·lícula que era El perro de Baskerville,
sí.
On el Peter Cushing feia de Sherlock Holmes,
sí.
I ell era el senyor Baskerville que l'avisa perquè a veure què passa... Allà los páramos d'Escòcia, que...
Perquè la Hammer va fer adaptacions de tot tipus, no? I realment, pues... Bram Stoker va conèixer Arthur Conan Doyle i van ser amics i a Londres. Sí, 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 sí. Sí.
Una pel·lícula que m'agrada és una que es deia El Transiberiano, espanyola.
Pànico en El Transiberiano.
Que sortia la Sílvia Tortosa,
sí,
i hi havia el Peter Cushing i el Christopher Lee.
Fa molts anys.
A mi també em va impressionar. Fa poc, l'estava fent alguna plataforma i vaig veure un trosset molt poquet. Però sí, és una... Igual que la noche del,
i també hi havia l'actor aquest, l'Ismael, l'Israel, que també
el Víctor Israel,
aquest
sí.
Sempre anava per la Filmo.
Sí, sí, o sigui, hi ha actors espanyols que els veies moltes vegades en diferents tipus de pel·lícules, Fernando Sancho fent de mexicà en westerns. I...
Bueno, sortia a l'Ones d'Aràbia, sí, poca sí, broma.
Sí. I tenia un paperet a l'Ones.
Sí, ja m'hagués agradat a mi sortir allà, clar que no.
Bueno, doncs pues un repàs al Dràcula, aquest gran mossegador elegant en la seva capa en diferents versions i diferents estils. I ara pues, si vols parlem ja del Dràcula de Luc Besson, Conxita,
sí.
Que tu l'has vist també,
sí, sí.
Que porta, aquí no sé si el porta, però el subtítol és A Love Tale,
a
la
veure,
història d'amor.
Jo no he llegit la novel·la, però quan vam acabar de veure-la pues em van dir que la novel·la no té res d'amor.
No.
O sigui que...
No, és un ser sanguinari.
No té res d'amor.
Bueno, com es veu al principi de la pel·lícula, no, Agustí? És un ser sanguinari.
Bueno, és que amb aquesta pel·lícula...
L'empalador.
agafa els dos personatges, la històrica d'on es suposa que s'ha tret el paper de Dràcula, que és el Vlad Empalador, i de posar el personatge aquest de Dràcula, aquest noble que perd el seu amor de la seva vida i per circumstàncies es converteix en una persona sanguinària.
Continua, Conxita.
No, és això, que allò de... una història d'amor, pues sí, de la manera que ho presenten aquí, sí, però jo la novel·la és que no l'he llegit, no t'ho puc dir.
Jo penso que per fer una adaptació de Dràcula pues, tindria que tindre alguna cosa diferent, i si sí, tria la part més romàntica dins d'aquest un cert sanguinari, romanticisme i un tocs de comèdia també.
Poca comèdia.
Alguna que
a veure, és que han de fer, és el que vam estar dient, han de fer coses diferents i han de fer coses molt vistoses, perquè si no, si fan el mateix de sempre, ja no té gràcia, la gent ja no ho va veure, m'entens? Ha de ser una cosa molt, bueno, diferent i pues, com això, que molt de... O sigui, un pressupost molt alt, molt, moltes escenes, molta, en fi, vistós.
Veu en part del Dràcula de Coppola, en alguns moments, recorda una mica, sobretot la primera aparició,
sí,
no?
Sí, és una còpia.
El personatge de l'advocat sembla una mica tontet, no? Li han posat un actor que, no sé, sembla que està allà al castell amb el Dràcula i, bueno, com, en plan, una mica per això, toc còmic, no? Canvia coses, per exemple, l'acció no passa a Londres, sinó a París, no? Tampoc s'aprofita molt París, però bueno, surt allà. I també no surt Van Helsing, que també
no,
és un clàssic.
No, han canviat el personatge.
Aquí
ara és un capellà que és, se suposa que és alemany.
Que és expert en vampirs.
Que bueno, diu que la seva congregació, que no diu mai quina és, està 400 anys estudiant tot això dels vampirs. Pues, vale, molt bé.
I és el mateix actor, Christoph Waltz, que també surt a Frankenstein.
Sí, però allà fa un paper que també em sembla que no existeix a la novel·la, o sigui que déu-n'hi-do.
Bueno, però... a mi em va semblar bé l'adaptació a nivell visual.
Sí, està bé.
Té moments molt aconseguits.
I la música, la música està molt bé.
La música del Danny Elfman.
La producció de la pel·lícula està molt bé, els decorats, el vestuari, qui s'han gastat molts diners fent aquesta pel·lícula.
La interpretació també del Dràcula, de l'actor aquest Caleb Landry Jones.
Ai, a mi no m'agrada, és molt lleig.
Sí, però dona el paper, no?, de Dràcula, de quan és elegant i quan és molt sanguinari, no?, en els dos moments. És el mateix actor que Luc Besson ja va utilitzar en la seva anterior pel·lícula, Dogman. També surt Matilda de Angelis, que és la que interpreta a l'amiga de Nina, i és la Maria, la que ha vampiritzat el Dràcula, que està molt bé el seu personatge, a mi, no sé, jo ho trobo una troballa. I la Nina barra Elisabetta, la enamorada que durant 400 anys intenta trobar Dràcula fins a que la troba reencarnada, no?, és una actriu que es diu Zoe Blé. I de qui és filla aquesta actriu, Agustí? Rosanna Arquette. Et sona?
Sí, sí.
Una actriu que va tindre el seu moment als anys 80, no?, de certa
glòria. Sí, sí, sí.
Però bueno, a mi, és una, en general, tant visualment com els canvis que hi ha d'interpretació, als moments també quan el personatge principal intenta suïcidar-se i no hi ha forma, no hi ha forma.
Perquè home, perquè no pot morir.
No pot morir mai, i a partir d'aquí, esclar, està 4 segles, no?, passant per diferents èpoques de la història del món i de diverses corts, també cortes d'aquestes europees.
Doncs aquesta part està molt bé, aquesta part.
Sí, sí, sí.
Tot en general.
Tot molt luxós i molt... no, molt vistós, molt visual, tot.
Jo la recomano.
Molt visual. A mi no m'ha acabat de fer el pes del tot.
No, del tot no, però...
I si t'hi fixes...
Però el problema que té és el que tu deies abans, que és veritat, no és una pel·lícula de terror.
No, és que aquesta, com la de Frankenstein, de Guillermo del Toro, no, no són pel·lícules de terror.
No.
Expliquen una història.
No, no.
Una història, en aquest cas, una història d'amor. Que ell fa el que sigui per obtindre una altra vegada l'amor de la seva enamorada.
Sí, el que passa que ja dic, es veu que la novel·la no és així, no sé, pel que m'han dit.
No,
eh?
La novel·la deu ser un personatge
però
sanguinari.
Però bueno, això és el bo del cine, que poden prendre certes llibertats i canviar coses.
Sí, el Frankenstein també està de canviar moltes coses.
Si veus el Dràcula del Bela Lugosi, a millor et pixes de riure, no? Que dius, mare meva.
Ja dic, jo inclús la del Dreyer sí que la recordo, però la veig com que no té res a veure amb això. I a més tot és molt sòrdid, molt simple, vull dir, les imatges i tot això, el vampir de... Tu també l'has vist, el vampir del Dreyer?
Sí?
Sí, que l'has vist, sí.
Possiblement.
Sí.
Bueno, si la música del Dràcula de Fisher era el James Bernard, aquí el Dràcula de Luc Besson és el Danny Elfman retrobat, perquè feia alguns anys que
sí,
no
que
sabíem
no
res
sí.
d'ell, i ha fet una excel·lent banda sonora en un tema que et queda com a la memòria, un leitmotiv, i ara escoltarem els títols finals.
Thank you.
la música del Dràcula de Luc Besson, amb música composada per Danny Elfman. I continuem parlant d'estrenes que arriben a la cartellera avui divendres, Wicked, parte 2. Recordem, l'any passat va arribar Wicked, la primera part, i ara arriba aquesta segona, quan l'obra de teatre musical, jo no recordo, però crec que no arribava a les 3 hores
a veure,
en conjunt.
Ho vam estar parlant. Ve a ser 2 hores i mitja o 2 hores i 3/4.
Amb
no,
l'intermig que no, fan els teatres.
No és més. Ho vam estar parlant amb una persona que sap molt de musicals.
I de repent fer l'adaptació en 4 hores i mitja, ben bé, no?
Pues,
no
a veure, sé. El que han fet és l'obra, però li han anat intercalant escenes que parlen.
Diàlegs.
Diàlegs. Perquè... tu saps que als musicals hi ha molt poc diàleg i pues, aquesta també, molt poquet. I aquí li han anat intercalant històries, a veure, històries deduïdes de lo que canten. I li han anat ficant aquí, clar, també són bastantes perquè són 2 hores i pico més.
Hi ha alguns moments d'acció, d'aventures... I...
li han anat ficant això perquè se suposa que tindria èxit, doncs... pues, jo crec que va anar bé la primera. També és una aposta molt arriscada perquè els musicals normalment al cinema no tenen èxit. I en canvi aquesta, bueno, sembla que va anar bé la primera.
A mi la primera no és que em va entusiasmar molt, però bueno, em va agradar visualment, alguna que altra cançó... bueno, em va sorprendre, però aquesta segona és que em va avorrir ja, bastant, perquè la vaig veure molt reiterativa, les cançons tampoc són d'aquelles que recordis, no tenen un leitmotiv o una cançó important, i la cançó important surt breument, però ja l'hem escoltat a la
primera. Clar, és que llavors tens que veure-la tota seguida.
I si surt Dorothy, surt el gos,
però
surt
un moment,
a l'home de llauna...
però un segon,
sí,
un segon.
El camí
d'Oz.
D'Oz, també de color groc. A mi em va avorrir, Wicked, parte 2.
Va haver algú més, no?, que havia dit.
Sí.
Algú més ho va dir.
I mira que musical m'agrada. També vaig trobar que semblava més una pel·lícula Disney...
sí, en alguns moments,
com,
sí.
Com dins d'un parc Disney.
En alguns moments,
Disneyland,
sí.
Disneyland i tal, no sé. No...
sí, els vestits i... bueno, el vestit aquest.
No, hi ha algun moment, quan elles dues van allà penjades...
a l'escombra.
Sí, no sé. Bueno, a tu et va agradar més, no, Wicked?
Sí, a mi no em va desagradar, home. Tampoc és que em torni... tampoc és un dels musicals que més m'agrada. Està bé el musical, perquè, bueno, vam veure el teatre a Londres... no, bueno, va tindre moltíssim èxit tant a Broadway com a Londres, anys i
sí,
anys en cartellera.
És un musical que va atraure molt públic juvenil, no?
Sí, sí.
Infantil també.
Sí, però tampoc fa por, a pesar de la bruixa.
No, no. La bruixa dolenta de l'Oest.
Sí.
Bueno, pues ja està.
Una pregunta, per què quan dius bruixa mires a la Conxita?
Perquè tu series bruixo. La bruixa, però ella és la bruixa bona, eh?
És que hi ha la bruixa bona i la bruixa
sí,
dolenta, clar.
Sí.
No, bueno, sí, l'altra és la bona, clar,
sí.
És veritat. Bueno, però aquí la dolenta...
una mica cursi. A mi em va empalagar molt aquesta,
aquesta
bruixa.
I la dolenta agafa l'escombra i fot allà uns
sí,
salts.
Sí, a mi és, la més important és ella, no? La cursi aquella,
però,
la bona.
Però tu te creus que es pot volar així en una escombra?
Home, les bruixes ja sabem que van amb escombra, no sé.
No, i l'altra va en la carrossa aquella de la bombolla.
La bombolla.
La bombolla, quan lo del Covid, que tots tenen la bombolla.
Per mi un suspens, per aquest Wicked parte 2, a la Conxita li ha agradat més. Si veu veure la primera, doncs, bueno, podeu completar i veure aquesta
segona. Mira, jo no sé
segona.
Per què em penso que aquesta no anirà tan bé. No sé, no sé. Em dona aquest... no sé, a lo millor m'equivoco,
Un altre remake, és que al cinema de Hollywood arriben remakes un darrere de l'altre.
The Running Man, no?
És horrorós, no sé per què. Fan remakes, reboots, com es diu, no sé.
Molt fàcil, perquè no hi ha idees.
Ja no,
és
clar, exacte. És això. Sí,
i pensa que va haver-hi aquest any i pico que els guionistes estaven de vaga i no feien res.
Tal qual, no hi ha ni idees.
Sí, fa poc arribava el Predator, Badlands, una nova versió del Depredador que també va protagonitzar Schwarzenegger, igual que aquesta Running Man.
Jo com que no les he vist.
Pensa que després encara hi ha un altre remake, una segona part d'una... bueno, una segona part després.
De qui?
d'una pel·lícula que es deia Sisu.
Ah, sí, aquesta
Sisu,
no l'he vist.
Sisu, Camino a la Venganza, ve la segona part, ara,
però
també.
Aquesta és una pel·lícula més petita, jo no sé si
però
és...
està molt bé.
Ai, no sé, jo sí, la no, vaig treure...
I, és en plan bèstia, Tarantino, no? Allà per episodis sanguinari i tal, però...
Molt sanguinària, la vaig
treure. Però està bé, doncs pues ara arriba una segona part.
No, sí, aquesta no l'he vist.
No l'he vist.
Bueno, The Running Man és un remake d'una pel·lícula del 87 amb Schwarzenegger, titulada Perseguido. També està basada en una novel·la de Stephen King i
es deu estar forrant.
És una història distòpica on veiem un futur on la humanitat o una població en concret, hi ha la part pobra de la gent, molt pobra, perquè hi ha una família amb dos nenes, una d'elles malalta i no tenen diners per comprar-li medicaments. Llavors el pare està desesperat, tan desesperat que diu, pues mira, m'apuntaré a algun dels concursos que fan per la televisió, concursos basura i molt bèsties. Per això té que anar a la part rica d'aquesta ciutat, on estan els estudis de televisió, i allà el Josh Brolin, que és el productor d'aquest concurs que es titula The Running Man, el convenç perquè sigui el protagonista del nou concurs. No? Aquest concurs es basa en que són tres concursants i tenen que aguantar durant un mes sent perseguits per un grup d'assassins que l'únic que volen és carregar-se'ls. I si tu arribes al mes sense que t'hagin donat el passaport, pues guanyaràs molts diners. No?
Això sembla La Larga Marxa, també.
Sí, té una certa semblança. No? Bueno, a mi va entretindre, però tampoc em va entusiasmar del tot. El Glenn Powell és l'actor que interpreta el protagonista, recordem, diuen que serà el nou Tom Cruise, ja va sortir amb ell amb Top Gun Maverick, també ha fet Twisters, Hitman i altres, i bueno, és el guaperes protagonista que millor pot tindre una llarga carrera com actor d'acció, comèdies romàntiques, que ha fet alguna també. The Running Man, bueno, per als amants del cinema distòpic de ciència-ficció i violent. Més pel·lícules, Agustí, que avui no t'he donat pas, és veritat.
No, però mira, la pel·lícula que té més bona nota d'aquest cap de setmana és una producció espanyola d'animació.
Ah.
Olivia i el terremoto invisible, amb un 7,1.
No l'han vist.
Quina
no
nota vist, té el Dràcula de Luc Besson? Un 5,6.
Un 5 només.
No saben, no saben. Per mi és notable, però bueno.
Una producció francesa, Alfa.
Alfa, doncs, bueno, és la directora Julia Ducournau, que va estar aquí, crec que va inaugurar Sitges, el festival.
Aquesta va inaugurar Sitges.
Alfa, crec que sí. Ha fet dues pel·lícules abans, Crudo i Titan.
Ui, eren horroroses aquestes pel·lícules.
Pel·lícules molt dures.
Sí, sí, jo estava a Sitges i no les vaig veure.
Pues aquesta és el mateix estil, o sea, lo que li agrada a aquesta dona és veure que és mostrar molt el patiment d'un personatge, en aquest cas són de tres personatges, però sobretot el que pateix més és el personatge masculí que interpreta el Tahar Rahim.
Home, que és boníssim, el Tahar
Home,
Rahim.
Pues el tenim fa poc interpretat a Charles Aznavour.
El Tahar Rahim. Ah, no.
Sí, és un actor de cinema francès que hem vist en diverses produccions i la darrera va ser Messi Aznavour. Pues, la història és d'una nena de 13 anys que viu amb la seva mare. Un bon dia arriba en un tatuatge que li han fet i la mare comença a posar-se molt nerviosa, la mare és doctora i vol saber qui li ha fet aquest tatuatge, on li han fet aquest tatuatge, perquè hi ha una epidèmia al món que sembla que, pues clar, que el problema es transmeteix per la sang, no? Suposo que es refereix al SIDA, no? A l'època aquella maleïda dels anys 80 que va, i 90 també, que va produir moltes morts al món. La pel·lícula va endavant i enrere, que a vegades et formes una mica de lío mental, i és una pel·lícula, com dirien, bastant excessiva, i bueno, té tres personatges que tota l'estona estan patint, sobretot el personatge principal masculí, que a més l'actor s'ha quedat amb els ossos, aquestes històries que a vegades fan els actors per aconseguir més verisme, no? És un drogadicte, malalt... Bueno, és una història que realment jo no recomanaria molt anar a veure-la perquè és una mica pomposa, desagradable i que no és per tots els gustos. Alfa, més pel·lícules.
Una pel·lícula de George Clooney, Jack Kelly.
Jai Kelly. Sí, molt bé. Està la pel·lícula, molt bé.
Sí, està bé la pel·lícula.
És Netflix, amb la qual d'aquí dues setmanes estarà a la plataforma.
Sí, i segurament s'estrenarà de qualsevol manera, perquè s'estrena molt malament.
Té un repartiment important, perquè és George Clooney, protagonista absolut de la pel·lícula, Adam Sandler, que crec que és una de les primeres pel·lícules que m'agrada, aquest actor, Laura Dern, Emily Mortimer, que és una actriu que també l'hem vist treballar, amb, per exemple, amb Kenneth Branagh, i que a més és co-guionista amb el director.
I que va fer la pel·lícula aquella, La Cuixet.
També La Cuixet aquella, sí.
La Libreria.
La Libreria, és veritat. I la del Woody Allen també sortia, no? Aquella de l'assassí que matava...
Ai, no me'n recordo.
A la Scarlett Johansson.
Ah, sí.
Que era la dona del protagonista.
Sí, sí, ja no me'n recordo com es deia. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí.
Perdent la memòria. Pues, també tenim a la dona del director, en Greta Gerwig, que recordem que a part d'actriu també ha dirigit Mujercitas o Barbie, per exemple. Stacy Keach, que és un actor molt veterà, està molt gran ja aquí, que bueno, va tindre el seu moment, entre cometes, de pel·lícules als anys 70, va fer aquella de Fat City, on feia d'un boxejador, dirigida per John Huston, Patrick Wilson, Alba Rockwacker, que és la nova protagonista de la pel·lícula de Coixet.
A veure, que la Coixet deu estar per allà, doncs.
Jim Broadbent, i després hi ha dos actrius que són filles de gent important, per un costat Riley K. Hook, que és la que interpreta a la filla, a la Jessica, que és la filla de Lisa Marie Presley, i la Eve Hewson, que és la filla de Bono, el cantant. Bueno, són curiositats. És una gran pel·lícula, Jai Kelly, la recomanem. És la història d'un actor que està acabant ja la seva carrera. Perquè
bueno,
ja...
no està acabant. Ell voldria acabar, però no... No... A veure, ell voldria acabar, però no està acabat, en realitat, perquè té molts fans i té molts projectes, però ell ja està cansat d'això.
Bueno, cansat, i també perquè al principi de la pel·lícula veiem com està finalitzant el rodatge d'una pel·lícula i s'entera de la mort d'un amic seu que el trastoca, i li trastoca més trobar-se amb un antic amic de la joventut,
sí, tot allò, sí.
Lo qual li porta a pensar exactament què ha fet amb la seva vida, no? Això que a vegades es plantegen. Llavors la relació amb les seves filles, amb els amics, la seva carrera cinematogràfica, si vol fer o no una nova pel·lícula, la relació amb el mànager que interpreta Adam Sandler. Tot això és un drama existencial personal, en tocs de comèdia, no, Conxita?
Sí, bueno, però és un home que, bueno, que en realitat no té ningú.
No.
No té ningú perquè les filles passen d'ell, se suposa que les exdones ni s'anomenen, el pare també, bueno, sí, però no... l'únic que li queda és el representant, que és l'únic que està al seu costat, perquè en canvi l'altre actor ha convidat.
Sí, també això també té la seva conya, no?
Sí, els cosins, els cunyats, no? Sí. I ell diu, bueno, ja t'he d'haver invitacions, perquè esclar, diu, a mi me sobren.
Bueno, és una pel·lícula que recomanem, que està molt bé interpretada, per tot el repartiment coral, però sobretot George Clooney, que és el que està al 95% en pantalla. També bueno, un viatge bastant curiós en un tren antic.
Bueno, que també és molt exagerat allò, però molt, perquè jo tampoc crec que els trens vagin així, per molt que sigui la segona Pasqua. Però
i és una mica auto-homenatge de George Clooney, no? Perquè al final veurem escenes...
Ah, bueno, són les seves pel·lícules,
la seva carrera real, no?
Sí, la seva... Sí, surt a l'Ou de Tres Reyes...
No sé si vol deixar la interpretació de George Clooney, que millor... Vol acomiadar-se en aquesta pel·lícula? Doncs
pues igual.
Jai Kelly. I ens tenim que anar ja, no? Anem una mica...
Sí, anem justet, deixem la bala per la setmana que ve, la de Carlos Iglesias...
Vale. I ens anem en quin tema? Doncs
pues amb el de Jack Kelly, no?
Sí.
Música de...
Nicholas Brittle, compositor jove. I tornem d'aquí 7 dies.
Fins la propera setmana.
Aneu a les sales cinematogràfiques, que hi ha bona acollita.